guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui, mira, el Guaita ens submergirem. Fa, fa diversos episodis que anem per sobre.
Anem per sobre la terra.
Sobre sí, terra. Sí. Avui ens submergirem, anirem al mar i necessitarem l'equip complet. No ens val amb les ulleres, tubo, peus d'ànec, no.
Avui necessitem vestit de submarinista.
Necessitem bombones. Necessitem bombones, equip de submarinisme complet, perquè baixarem per sota dels 30 metres de fondària.
Uf, ens n'anem molt al fons del mar,
Ja comença a ser una fondària respectable. Hi ha algú que diu, vale, també pots posar una càmera i posar-la cap envall i que et gravi la càmera. També seria una opció.
Però veure-ho en primera persona sempre és millor, no?
És molt maco veure-ho en directe. Ja veuràs que el que explicarem avui encara ho és més.
I què hi veurem al fons del mar avui?
Veurem un dels ecosistemes amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, que és el coralligen.
Carai.
L'altre dia un company meu em preguntava, i per cert li dediquem aquest guaita, li dediquem a en Dimitri, va, que em preguntava, a la Mediterrània hi ha coralls? Dic, home, dic, sí, hi ha coralls, hi ha estructures de coralls que viuen precisament en el coralligen, en aquest ecosistema, aquest hàbitat que parlarem avui. Per tant, sí, hi ha coralls a la Mediterrània. No ens hem d'anar al Carib a buscar esculls de corall. Aquí també n'hi ha. I, clar, hem dit abans que baixàvem per sota de 30 metres. Ja saps que a mar, i també en terra en general, un dels factors limitants més importants és la llum. I a mar encara més, podríem dir el que més.
Clar, com més fons estem, menys llum hi ha.
Més llum hi ha. Per exemple, mira, amb uns càlculs, els rajos de sol van perdent potència a mesura que guanyes profunditat, i es calcula que en aigües de més de 30-40 metres de fondària ja s'ha perdut entre un 95 i un 97% de la llum.
Sí, estem pràcticament a les fosques.
Pràcticament, encara tenim una llum una mica atenuada, però s'ha perdut en gran part de la llum. I no només la intensitat, sinó l'espectre de llum. L'espectre de llum, ja sabem que l'espectre electromagnètic, en el part de la llum visible, no? I després tenim l'ultraviolet i l'infraroig, els dos extrems, no? Doncs també es va perdent l'aspecte de llum, i el vermell, el color vermell, per exemple, desapareix en els primers 10 metres. El taronja i els vermells són el primer a desaparèixer, el taronja en els primers 20 metres, i el verd i blau són els darrers a desaparèixer dels colors. No només la intensitat, sinó cadascun dels colors d'aquest espectre visible. El segon factor a tenir en compte, important, és el tipus de substrat. O sigui, el
sol.
Sol, En aquest cas estem davant d'un ecosistema que s'assenta, se reposa, sobre un substrat dur, rocós. Vale? I això, si l'altre era un factor limitant, això és al revés. Això és una bona oportunitat de vida.
Ah, carai, o sigui, n'hi ha coses bones i coses dolentes.
Ah, exacte, perquè un substrat rocós, sobretot al fons del mar, fa que hi hagin forats, fa que hi hagin coves, escletxes, grutes, etc., on molts animals s'hi allotgen dintre o hi troben aliment. Per tant, incrementa la biodiversitat.
Ah, carai.
Doncs, atenció. Incrementa tant la biodiversitat que, segons un estudi publicat per l'Institut de Ciències del Mar, el coralligen allotja més del 10% de les espècies mediterrànies en aquest ecosistema. Per tant, si allotja més d'un 10% de espècies mediterrànies, també vol dir que ens trobem davant d'un ecosistema amb alt interès pesquer.
Clar.
No només ambiental, sinó pesquer, ja ho repassarem després, però d'aquí poden sortir moltes de les principals espècies que consumim i que corren per les llotges. Es calcula que hi viuen al voltant de més de 1.600 espècies.
Déu-n'hi-do.
On estan representats tots els grups. En aquest ecosistema que es desenvolupa aproximadament entre els 20 i els 120 metres de fondària. Avui farem èmfasi, ara ho veurem, especialment en els coralls i a les algues sèssils, que són els que formen l'estructura principal d'aquest coralligen, però ara parlàvem dels peixos.
Sí.
Per exemple, peixos. Hi ha sards, hi ha càntares, hi ha pagres, hi ha pagells, hi ha congres, hi ha morenes, hi ha merus, totes espècies que van als forats, hi ha llagostes, que són les que viuen en aquest hàbitat. Perquè ens fem a la idea de l'interès pesquer i alimentari que suposa aquest hàbitat del...
I tant, pràcticament tots els que has dit els podem trobar a la vegetaria.
Exacte, del coralligen i espècies d'alt valor, sobre, no espècies d'aquelles que es paguen poc, sinó espècies amb alt valor als mercats. Aviam, normalment parlem d'estrats de vegetació, quan ens fem en terra ferma,
sí,
i anem a un bosc, no?
Mm.
Estrats de vegetació que tenim a l'herbaci, al sotabosc, a l'arbustiu i a l'arbori. Doncs aquí també tenim estrats.
Ah, carai.
Perquè molta part del coralligen és com si fos un bosc submergit.
Mm-hmm.
Tenim, per exemple, l'estrat més elevat, de més altura, que el formen les grans gorgònies i esponges d'aspecte arborescent, amb el paral·lelisme aquest als arbres. Eh?
Mm-hmm.
A l'estrat intermedi, on tenim esponges, briozous, cucs i ascidis, els cucs poliquets són, per exemple, aquells ventalls de mar, aquell que veiem un tub i com un ventall al final, això són cucs. Però el que passa és que el cuc viu a dintre del tub i només surt la seva part final, que és el que capta l'aliment. Aquest ventall li serveix per captar, bàsicament, el plàcton, el fitoplàcton i el zooplàcton que hi corre.
Mm-hmm.
L'estrat inferior, format per aquestes algues calcàries, també esponges, madràpores i briozous, i l'estrat críptic, una cosa que és críptica, normalment és una cosa que està amagada, no?
Sí.
Doncs l'estrat críptic són els animals que viuen entre aquests buits o forats, o coves.
Mm-hmm.
Per exemple, un congre, una morena, o una llagosta, o una bugia, seria animals que viuen en un medi críptic, mm-hmm, o un pop, també.
Sí, perquè els agrada posar-se, no?, a dins d'aquests forats.
I camuflar-se.
Uh-huh.
La comunitat coralígena presenta una certa variació també patimètrica, és a dir, de profunditat, pels de l'ESO, que m'entenguin. A les zones més superficials hi predominen les algues, mentre que a les zones més profundes, on la llum, hem dit que ja escassejava, hi guanyen més presència els organismes animals.
Uh-huh. Necessiten menys llum, els animals?
Bueno, les algues necessiten llum.
Mm-hmm.
Els animals poden viure amb menys llum, perquè les algues amb la llum fan la fotosíntesi.
Clar.
Els coralls no s'alimenten de llum, com les algues, no són organismes autòtrofs, no són productors primaris, sinó que ja estem parlant de consumidors, són organismes animals.
Mm-hmm.
Entre aquesta comunitat, com dèiem, hi tenen especialment importància els coralls, les gorgònies i les esponges, així com una gran varietat de també espècies suspensívores, que són les que s'alimenten del plàcton i aquests organismes microscopis, que també són molt importants dintre del cicle de la xarxa tròfica en el medi marí. Ara ho centrarem, perquè és la base d'aquest ecosistema, en dues parts,
mm-hmm,
en les gorgònies i en les algues sèssils, aquelles algues calcàries. Primer de tot parlem de les gorgònies. Són una de les espècies més importants, sobretot aquí a la Mediterrània. Són una de les espècies més amenaçades també pel canvi climàtic, sobretot per les onades de calor marines. Fent un símil també als coralls de mars més càlids, del Carib o tropicals, hem vist molts documentals on ens parlen del blanqueig dels coralls,
mm-hmm,
que és bàsicament que el corall mor a causa d'un augment de temperatura molt bèstia. Doncs això mateix està passant aquí amb les gorgònies. No fa falta que ens anirem al Carib, sinó en aigües del Mediterrani també ho trobem, sobretot amb les onades de calor de l'estiu,
mm-hmm,
que no només afecten a les aigües més superficials, sinó que afecten a les aigües més fondes.
Sí, sí.
I afecten molt, molt més, perquè les aigües més fondes estan acostumades a una temperatura del mar molt més estable, molt més homogènia,
mm-hmm,
normalment per sota del que anomenem la termoclina a l'estiu, que és aquella capa de separació entre les aigües més càlides que ha escalfat el sol i les aigües més rajos de llum i arriben menys. Doncs augments de temperatura en aquesta fondària tenen molta més repercussió en els organismes que no en altres.
Mm-hmm. Clar, perquè no estan acostumats, no?, aquest canvi de temperatura.
Ah, exacte. I a part, una cosa molt important. Són organismes que no es poden moure.
Ah.
No es poden escapar.
Ostres.
Són sèssils.
Clar.
Viuen al fons. Per tant, no els hi toca més remei que pringar sí o sí amb les calorades aquestes i amb les coses que els hi passin. Això no ho pensem, eh? Moltes vegades
no,
també és molt important.
No se m'havia acudit.
Molt bé. Les gorgònies, també conegudes com ventalls de mar, són entozous octocoralaris.
Mm? Mm-hmm.
Entozous, són pòlips, són animals, són de la mateixa família que els coralls. Formen colònia arborescent, toves i sèssils presents en tots els oceans del món, però especialment en els tròpics i subtròpics. Nosaltres podrem dir que estem en un ambient més subtropical.
Mm-hmm.
Tenim la gorgònia vermella, que és, ara us diré noms científics, no us penseu que us estic dient coses rares, eh? Paramoricea clavata. es diuen en científic. Ja sabeu que primer és el gènere i després l'espècie. És la joia de la Mediterrània. Forma grans ventalls de color carmesí intens, sovint amb els extrems grocs. Pot arribar a superar el metre d'alçada i viu al coral·ligen entre els 15 i els 100 metres de fondària.
Aquestes, les vermelles.
Les vermelles. Tenim la gorgònia blanca, Unicella singularis. Molt freqüent en les zones il·luminades, té una coloració blanca o grisosa i branques rectes paral·leles que recorden a una mà. És una de les poques que té algues simbiòtiques. Per què té algues simbiòtiques?
Per què?
Pregunta d'examen. I la gorgònia vermella no. Perquè hem dit que aquesta és molt freqüent en zones il·luminades.
Ah, carai.
Si són zones il·luminades, són zones menys profundes. I que necessita una alga per viure? Doncs necessita llum. Per què?
I per això les algues prefereixen la gorgònia blanca que la vermella.
Ah, exacte, perquè la vermella ja no hi poden viure directament, perquè no els arriba la llum i no poden fer la fotosíntesi. Tenim la gorgònia groga, Unicella cavolini, més petita que les anteriors, fins a 50 centímetres d'alçada, no supera el metre que feia la gorgònia vermella, de color groc o ataronjat i amb branques molt ramificades i flexibles. Li agraden les parets verticals i les zones amb corrents. És molt important que moltes zones del coral·ligen, per exemple, són zones on els penya-segats cauen en picat cap a la fondària i són zones normalment amb molt corrent. Aquestes zones amb molt corrent són zones on es transporta molt aliment, per això són molt riques en nutrients i són zones on hi viuen aquests animals, però també molt sovint hi veiem peixos, hi veiem depredadors, perquè són zones on hi ha representat tot el cicle de la xarxa tròfica.
Hi ha molta vida en aquestes zones.
Hi ha molta vida. Finalment, tenim la gorgònia taronja, que aquí el nom sí que és una mica més difícil en científic, es diu Leptogorgia sarmentosa. Té un aspecte més delicat i plomós, i les seves branques s'aprimen molt cap a les puntes i tenim colors que van del taronja, el vermell o el groc, que és una mica més variable. Aquestes són les quatre espècies principals aquí a la Mediterrània de gorgònies. Com he dit abans, espècies que pateixen molt a causa del canvi climàtic, sobretot hi ha una mortalitat massiva quan la temperatura supera els 25 graus. L'altra espècie emblemàtica, l'espècie bandera, diríem que és el corall vermell.
És el més conegut.
És el més conegut, el Corallium rubrum. És un corall, és un octocorallari, 8 braços. Es desenvolupa a gran lentitud a mesura que creix. Atenció, perquè la velocitat de creixement del corall és entre 3 i 5 mil·límetres l'any.
Per tant, creix molt a poc a poc.
Molt a poc a poc. Per això quan tu extreus corall t'estàs enduent per davant un individu de més de 100 anys de vida, o molt d'allò.
Per això també està tan protegit, no?
Per això està tan protegit. És una espècie exclusivament del Mediterrani. Per créixer necessita adherir-se a les roques dures exposades a corrents d'on, hem dit abans, i on la llum resulti poc intensa. Creix cap avall. Normalment el veiem a les coves mirant cap avall. I pot fins i tot desenvolupar-se en total obscuritat, com dèiem, a les coves, als forats, etc. Les poblacions de corall vermell a la Mediterrània, i en general aquí a Catalunya, han estat sotmeses a una forta pressió pesquera. El corall s'ha utilitzat i s'utilitza en joieria. Les colònies existents són de mides molt inferiors a les que eren habituals anys enrere. Així, les dades de poblacions mostren que només entre un 4 i un 10% de les poblacions, entre 0 i 50 metres de fondària, arriben a assolir valors d'indicadors suficientment alts per considerar-se en bon estat de conservació.
Per tant, està una mica en perill.
Està en perill, però la pesca i recol·lecció del corall vermell està prohibida almenys en els propers 10 anys.
Per intentar que es regeneri aquest corall.
Que regeneri. No es pot pescar corall vermell.
Que és una altra mostra del mal que fa la mà humana, a vegades,
Sí, sí. I el... bé, molt curiós també el corall, molt curiós l'ofici de coraler, que també l'hem explicat alguna vegada, i bé, i de molt risc, perquè hem dit abans que són fondàries superiors als 30, 40, 50 metres.
Clar, i en zones molt fosques i en coves, no?
Exacte, i que ara tenim els mitjans d'ara, però fa memòria temps, no? Els mitjans de 40, 50, 60 anys enrere. I finalment tenim les algues calcàries, vale? Que són els autèntics arquitectes del coral·ligen. A diferència de les gorgònies, que creixen cap amunt, aquestes creen l'estructura rígida de la roca sobre la qual s'assenta tota la resta de la comunitat. El llit, els hi fan el llit, podríem dir. Són algues vermelles que dipositen carbonat càlcic a les seves parets cel·lulars i formen crostes que van creixent capa sobre capa, com una tarta Sacher o com un... Sí.
Sí, sí, que van fent capes.
Exacte, que van fent capes. Citarem alguna espècie.
Som-hi.
El Lithophyllum esticiforme, que és l'espècie més emblemàtica, forma làmines o crostes gruixudes i rosades, que es van superposant. Dintre també hi creen cavitats i hi habiten molts animalons. El Mesophyllum alternans, una altra constructora, té un creixement una mica més ràpid que l'anterior i sol formar estructures més primes. I el Mesophyllum expansum, que és molt comú a les zones més superficials del coral·ligen, on encara hi arriba una miqueta més de llum. Importants per tres coses, sobretot. Bioconstrucció. Sense elles no existiria el relleu i, per tant, converteixen el carboni de l'aigua en un esquelet. Fan aquest canvi, aquesta transformació. La complexitat. Les formes irregulars creen milers de forats, túnels i refugis que permeten que el coral·ligen sigui el segon ecosistema amb més biodiversitat de tota la Mediterrània, només superat per el de la Posidònia, per les praderies de Posidònia. I la resistència, la calcificació, les protegeix de ser menjades per la majoria d'herbívors, com ho poden ser, per exemple, les grates.
Per tant, aquestes algues calcàries són una mica la base i la casa,
la base,
no? de tots els altres animalons que viuen allà dins.
Sí, sí. Exactament així.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest fons marí més obscur avui que ens hem posat el vestit de submarinista i les bombones per baixar fins al fons del mar.
Fins la propera.
Ens retrobem al proper Guaita.
Fins aleshores.